I ara us presentem una novetat discogràfica d'acord amb les paraules que se'n van dir en ocasió de la seva presentació fa unes setmanes a l'Auditori de Barcelona. Antoni Rosmarbà ha dirigit una nova versió del Giravolt de Maig, òpera còmica amb música d'Eduard Toldrà i que el director català aborda davant de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Núria Rial, Marisa Martins, David Alegret, Joan Cabero, Joan Martín Royo i Stefano Palacci en són els protagonistes. El Giravolt de Maig es va estrenar el 27 d'octubre de 1928 al Palau de la Música Catalana. Esperonat pel deliciós llibret de Josep Carner, Eduard Toldrà, que no havia escrit cap altra òpera, es va posar a treballar d'una forma entusiasta. Un any abans de l'estrena, el compositor de Vilanova havia assistit al mateix Palau a una sessió anomenada Els poetes i la música dedicada a Carner. En aquella vetllada, Toldrà va estrenar dues composicions amb text de l'autor de Naví i, acabada la sessió, Carner va fer saber al músic que tenia enllestida una obra de teatre còmica a la qual creia que s'hi podia posar música. Parlem d'uns temps d'efervescència cultural a casa nostra. El noucentisme semblava posar ordre i seny a l'arreuixat modernisme i el civisme, l'educació, el respecte, l'amor a la naturalesa i la pedagogia activa començaven a ensenyorir-se d'una Catalunya que poc menys de 10 anys més tard es veuria esventrada per la ferida d'una guerra que mai cicatritzaria del tot. Són anys, els de les dues primeres dècades del segle XX, en què sorgeix l'interès per l'òpera autòctona en forma d'allò que es va anomenar teatre líric català i que va propiciar l'estrena d'òperes en la nostra llengua a càrrec de compositors com Enric Morera, autor, entre d'altres, de Don Joan de Serrallonga o La Fada. Tornem, però, al procés de gestació del Giravolt de Maig, perquè Carner, que mai havia sentit un interès especial per l'òpera, es va posar a treballar en el poema i Toldrà en la partitura amb passió i coratge. Les cartes que l'estiu de 1927 Toldrà enviava des de Barcelona o Cantallops denoten el procés de gestació per part del músic. L'estrena del Giravolt de Maig va ser un veritable èxit i els seus primers intèrprets, entre els que hi havia Emili Vendrell i Concepció Callau, van quedar entusiasmats davant de la partitura que Toldrà i Carner els proposaven, d'un extraordinari refinament i equilibri. El Gran Teatre del Liceu va acollir en dues ocasions més el Giravolt de Maig, el 1938 i el 1948, i després encara hi va reaparèixer, tot i que ja sense l'esperit de les primeres audicions. I el Teatre Principal de Barcelona també va acollir el 1998 unes funcions de l'obra de Toldrà. Una obra que combina elements costumistes i folclòrics amb d'altres de netament clàssics, galants i manieristes respecte a un segle XVIII abocat, però mai copiat, al llarg dels compassos que integren la seva partitura. Francesca Callau, Anna Ricci, Bartomeu Verdagí, Joan Ferrer, Raimon Torres i Francesc Chico van protagonitzar l'any 1968 una primera gravació de l'òpera dirigida davant l'Orquestra Simfònica Catalana per Antoni Rosmarbà. Ara, el segell Harmonia Mundi acaba de treure al mercat una nova versió de l'òpera en un doble estoig que inclou un llibret amb article introductori de Víctor Estapé i el text complet de l'obra. En la roda de premsa de presentació de l'àlbum, Antoni Rosmarbà explicava què representa el Giravolt de Maig en el context del noucentisme que va veure néixer l'òpera.
Jo crec que és una obra molt representativa, tant pel text com per la música, del que podríem dir tot aquest esperit que tenia el noucentisme. És una obra, per exemple, que no té res a veure, evidentment, diguem, amb els corrents modernistes, per exemple, que hi havia el gran desenvolupament, diguem-ne, de l'esperit wagnerià que va tenir en tot hora, sempre a Barcelona, sinó que hi havia aquest esperit que, a més, crec, va fer que Toldrà, un compositor, jo diria un músic total com va ser ell, doncs fes una obra junt amb Carner molt representativa d'un teatre català, diguem-ne, a través d'un llenguatge molt propi, d'un llenguatge, per part de Toldrà, totalment independent dels corrents que podien ser, diguem-ne, els que podien en qualsevol moment donar una imatge, diguem-ne, del nostre país. Jo crec que Toldrà va fer que se centrés un llenguatge molt propi, però que reflectia enormement, diguem-ne, el que és l'esperit de la música, diguem-ne, del país.
Antoni Rosmarbà va arribar a conèixer Eduard Toldrà, de qui va ser assistent, i va arribar a ajudar-lo en una de les interpretacions que es van fer de l'obra en vida del propi compositor. Rosmarbà parlava de les dificultats de la partitura, alhora que destacava la unicitat qualitativa del compositor de Vilanova i la seva redescoberta a càrrec d'un repartiment jove, compacte i homogeni.
Quan Toldrà ho va dirigir per darrera vegada al Palau de la Música, jo vaig tenir el privilegi de fer-li de coach, de fer-li de pianista a tots els assaigs, i vaig poder, diguem-ne, veure diguem-ne, de molt a prop, diguem-ne, el exactament com respirava, com volia les coses, com explicava, com demanaven els cantants a tots ells quin era exactament l'esperit i el caràcter d'aquesta música, que no és gens fàcil, és una música veritablement molt difícil i es requereix, diguem-ne, de tots els cantants un estil molt particular, que és l'estil Toldrà, que és un estil únic, intransferible, del qual no equival ni italianismes, ni germanismes, ni tan sols podríem dir cap connotació que podria ser-li més o menys a prop de la música francesa, però tampoc. És un llenguatge molt particular, molt difícil. I s'ha de trobar, aquí va ser, crec, que vàrem tenir l'encert de trobar un grup, diguem-ne, un repartiment molt addicte, un repartiment molt jove, possiblement el menys jove, que també li va molt bé pel caràcter, és l'Stefano Palacci, però és un repartiment molt jove que donen molta frescura, diguem-ne, en aquest enregistrament, que per altra banda aquest enregistrament té la col·laboració veritablement extraordinària de l'Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya. Deus ama, amore mia, una veu sota els arbres, qui serà? Plena de gràcia sou, d'amor és plena l'ànima vostra, i no sabeu demà.
Aquesta gravació, que edita el segell Harmonia Mundi, ha comptat també amb els consells de Narcisa Toldrà, filla del compositor, que s'ha alegrat molt de veure l'òpera novament enregistrada. Narcisa parlava dels seus records de la partitura que cantava amb el seu pare acompanyant-la al piano.
Recordo la cara que posava quan deia una frase, i això és el que ha volgut dir l'Antoni. La Narcisa sap coses, és clar, aquestes, no coses musicals que jo no els puc explicar, que ell els sap perfectament, sinó això, com que ell sempre, tant amb les cançons com amb el tirabol, començava per la lletra. La lletra se la sabia el que era l'ironia d'en Carner, el gir d'una paraula, la pausa, el com s'ha de dir. Ell era això que començava per aquí. I jo crec que una de les virtuts del tirabol és això, aquesta fusió amb un poeta extraordinari, amb una música que li va com un guant, podríem dir. És clar, l'Antoni diu, és molt difícil, i tant si ho és de difícil, és dificilíssim, perquè el pare va tractar l'orquestra com, no com un acompanyant d'uns cantants que fan les seves gràcies vocals, sinó que va fer, com deia ell, el Girabol és la meva cançó més llarga. Va fer el Girabol amb un acompanyament molt treballat, com és molt treballat el piano de les cançons del meu pare. I és clar, el director d'orquestra es troba amb molts problemes, molts. Ha de sonar aquella orquestra, si no, doncs... L'Antoni ho ha resolt molt bé, això. Ha resolt perfectament, l'orquestra sona molt bé. Hi ha hagut molts assajos, és cert que no sempre es pot treballar amb l'amplitud que s'ha treballat aquesta vegada, Jo estic contenta de tothom que ha volgut muntar el Girabol, però sé les dificultats i que no es poden fer miracles. Aquesta vegada s'ha aconseguit això, s'ha aconseguit un director que estima l'obra, que la coneix, que ha sabut triar les persones que creia que ho podien fer bé i que ho han fet molt bé.
La roda de premsa de presentació d'aquest disc va comptar també amb la participació del tenor David Alegret, intèrpret del paper de Golferic. Alegret opina sobre el personatge, un paper escrit originàriament pel tenor Emili Vendrell.
En principi, jo crec que el personatge de Golferic és un personatge que es necessita un tenor líric, penso, amb una línia de veu bastant lírica, amb una línia de veu, diguem, del que es coneix com un tenor líric. El que passa que, com ha dit el Ros abans, el Girabol té un estil molt personal de Toldrà, llavors tots n'hem après una mica en el moment en què fèiem els assajos. No? Jo recordo ja que el Ros, quan a mi em va sentir, diguem, per primera vegada, ja m'hi va insistir molt en aquest tema. No? Jo, de fet, coneixia Toldrà perquè també, com a estudiant de cant, al començament el que vaig fer molt són cançons de Toldrà, perquè me les van fer estimar molt. Jo vaig tenir el mestre Xavier Torra, que també pues, em va inculcar molt a l'estil de Toldrà. De totes maneres, crec que dificultat, en el sentit, va ser molt un treball constant d'assajos i d'escoltar molt el mestre, escoltar molt a la Narcís, els consells que ens deia, i jo crec que tots els cantants hi vam posar un interès molt fort, perquè a més teníem molta il·lusió, no? Teníem molta il·lusió. O sigui, la dificultat en si era trobar aquest estil que el Ros parlava de realment d'ell, personal d'Eduard Toldrà.
Il·lusió que es transmet en aquesta gravació molt valorada i meritòria i que contribueix de manera molt lloable al coneixement d'una de les millors òperes mai fetes a casa nostra, aquest Girabol de maig tan ben defensat per Antoni Rosmarbà i l'equip musical. El mateix director és qui rebla el clau amb les seves paraules.
Les obres mestres, quan s'allarguen amb el temps, quan el temps va passant, aquestes obres mestres són intemporals. I aleshores, el Girabol de maig, que és una obra de principi del segle XX, és una obra d'un compositor independent que no va estar, diguem-ne, integrat en cap lobby, doncs aleshores que tampoc va intentar, diguem-ne, innovar absolutament res. De cop i volta ens trobem, que ja ho és, perquè ho ha estat sempre, una obra mestra on el temps li dona, diguem-ne, aquest suport i al mateix temps fa que l'obra sigui indiscutible en aquest cas. Ho tinc claríssim.
No hi ha oficials ni escorta. Aquest desori és el senyor arcabisbe qui el causà. Tres canonges i amb ell un meritori de la cúria. El porre i un sagristà. A la visita pastoral la llista posar abans que d'altres d'aquest poble el nom cercant un nebot seu seminarista que va fugir o tan de vida com heu dit un nebot seu és cosa certa cerquen com una rata el fugissí m'esperaré
essent un fugitiu seminarista, un tas de canadelles amagat sense cabons, un roquet d'hora trista per mon un agoig de folles clars.
Una corbató va per segura.
Criatura em garfeix el més viu penediment. Fieus del meu seny, l'hostal en cria, tot afinat com dels nostres cors i manta vers l'impossible vell que no ens escau.
La matinada canta ja la frau.
Fugen els somnis que la llum espanta els engany d'una nit. Adéu-siau,
adéu-siau, us aura l'encisera.
Torni a tenir de la perduda. Sigues feliç al cau.
Forces anants i vinents, ella us talera.
Digue'm-nos, bons amics, adéu-siau,
al final del Giravolt de Maig, l'òpera còmica amb música d'Eduard Toldrà i llibret de Josep Carner, d'acord amb aquesta gravació recent que edita el segell Harmonia Mundi. Núria Rial, Marisa Martins, David Alegret, Joan Cabero, Joan Martín Royo i Stefano Palacci, acompanyats per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, amb direcció d'Antoni Rosmarbà, protagonitzen el que és el segon i per ara últim, i esperem que no últim en llarg de la història d'aquesta òpera, l'última gravació, com us dèiem, per ara d'aquesta obra, l'única obra escrita per Eduard Toldrà, una obra de 1928 i que l'any 1968 ja va ser objecte d'un primer enregistrament que distribueix el segell PDI, dirigit pel mateix Antoni Rosmarbà, i que ara es pot dir que 39 anys després d'aquella primera gravació i amb la maduresa que donen els anys i l'experiència, torna a fer el que segurament molts considerarem l'enregistrament definitiu d'aquesta obra mestra del compositor noucentista.